protagonistes.
Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb els diversos portaveus de partits en presència al ple municipal per apropar-los quines són les seves postures i línies a seguir en aquest curs polític que ha començat aquest setembre. Vam tenir entrevistes amb la CUP Iniciativa i avui es torn amb el PSC, amb el seu portaveu Ferran Villasenyor. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per venir en aquest cicle d'entrevistes que tenim per apropar les opinions dels partits polítics sobre l'actualitat municipal. I tal com vaig fer amb els seus companys de ple, li demanaria primer que posés una nota a la feina que ha fet el PSC en aquest període que portem ja de mandat, sobretot destacant aquelles coses positives i també que facin autocrítica i que considerin o que faci públic allò que creu que s'ha de millorar per que l'acció del PSC tingui millors fruits.
Bé, jo crec que qui ens ha de valorar són els ciutadans. Jo crec que hem fet una tasca que en molts casos segurament no havia reflectit la feina feta. Nosaltres a nivell de grup municipal bàsicament comptava així per sobre, hem realitzat al voltant de 43 mocions en aquest any escàs que portem des de l'inici del mandat. Jo crec que hem marcat bastant en alguns punts tant la tasca d'oposició com en alguns moments les tasques de govern. Jo crec que tenim una tasca que es podria valorar entre un B o un notable aproximadament, però clar, ja t'ho dic, és difícil que nosaltres ho valorem. Crec que malgrat tot cal que tothom ha de fer propòsit d'esmena, no com a vegades l'equip de govern, que allò de tenir la raó absoluta no existeix, la raó no existeix. Jo crec que nosaltres encara ens hem d'apropar molt més amb el conjunt de la ciutadania. Hem encetat una segona ronda de visita a les entitats, encara ens falten moltes i per tant des d'aquí els direm que durant els propers mesos ens tornem a veure, perquè bàsicament el que hem de fer els polítics, a part d'estar tancats al grup municipal, al ple municipal, a les comissions informatives, és tenir contacte amb la ciutadania. I jo crec que aquesta és una assignatura que estem tirant endavant, però encara ens falta. Això voldria dir-nos, doncs, per exemple, nosaltres els dimecres sempre estem a la tarda perquè aquella ciutadania que pugui parlar amb nosaltres, a part del correu electrònic, el telèfon, doncs estem sempre a l'agrupació del PSC. Jo crec que és una de les coses que necessitem, no solament el PSC, sinó més els polítics.
I de l'equip de govern, que considera positiu que hagi fet fins ara, que considera que ha de millorar, a l'hora de posar notes a vegades que reben els alumnes, que ha de millorar l'equip de govern?
Nosaltres, com sabeu, fa un any, bueno, quan portàvem un any de govern municipal, vam valorar, no el conjunt de l'equip de govern així amb una nota que ens va semblar, sinó vam valorar les diferents àrees. Hi ha àrees que les vam aprovar i altres que creiem que necessitava una millora i altres que eren un suspès clamorosament absolut. Nosaltres creiem que en aquest moment és un suspès, és molt possible que pugui millorar. Jo crec que l'equip de govern el principal que li falta és tenen majoria absoluta, i això és molt positiu perquè poden fer el que volen des del seu punt de vista, però la majoria absoluta fa que no hi hagi, les orelles es facin més petitetes, i a l'equip de govern se li estan fent petites les orelles amb l'oposició i amb la ciutadania.
Iniciativa i Idea, que se sentia a vegades arraconada, una mica marginada en el ple, sobretot a l'hora de negociar mocions que feien referència a qüestions d'àmbit municipal. Vostès tenen també aquesta sensació?
Bé, jo crec que Convergència i Unió el que hauria de tenir clar que poden tenir la majoria absoluta, però no tenen la majoria absoluta social. I per tant, les persones que estem representant els diferents partits polítics representem no a nosaltres, sinó a un conjunt de persones. Més o menys, 500, 1.000 o 2.000 o 3.000. Però més o menys ve per aquí. I per tant, el que hauríem de pensar és que ells no decideixen per tothom. En alguns moments ens hem trobat amb la frase, bé, nosaltres tenim majoria absoluta i votarem en contra de la vostra moció, o la descafeinarem, per exemple, presentant esmenes. Ells saben que tenen majoria absoluta i poden fer, des del punt de vista del ple, el que creguin convenient. Ara et repeteixo, la majoria social absoluta no la tenen.
Si hagués de definir amb un adjectiu la relació que tenen amb l'equip de govern i amb la resta de partits de l'oposició, quina paraula faria servir?
Amb el govern seria una relació cordial, però en molts moments on trobar punts d'acord és extremadament difícil. I amb l'oposició, bé, hi ha dues oposicions, per entendre'ns, el Partit Popular i per l'altre cas Iniciativa i la CUP. Jo crec que amb Iniciativa per Catalunya i la CUP, amb Iniciativa ja el teníem des de fa molt temps, hem encetat un camí de col·laboració en aquelles coses que ens assemblem, que molt sovint són moltes més d'aquelles que ens diferenciem. Jo crec que és molt positiva. Amb el Partit Popular no tenim cap mena de contacte. Jo crec que en alguns casos m'ha semblat que fins i tot som d'espècies diferents.
Centrem-nos en els comptes de l'Ajuntament. Tenim un context econòmic molt complicat a diversos àmbits i per tant també el municipal se'n veu ressentit. I ara tenim sobre la taula el projecte d'ordenances fiscals que l'equip de govern va presentar recentment i també ara els hi pertoca en els partits de l'oposició establir les línies a seguir per intentar modificar aquestes ordenances. Des del PSC, quines propostes volen fer per condicionar aquest projecte?
Bé, en primer cas, el que podríem dir és que aquestes ordenances fiscals incorporen moltes de les propostes que hem fet durant molts anys. Us faré un exemple, en tant els pressupostos com les ordenances fiscals, les ordenances és allò que ingressarem, és allò l'IBI, els diferents impostos, és un riu, sabeu que sempre per un riu passa aigua, però no sempre és la mateixa aigua, hi ha un recorregut. Les ordenances fiscals veuen d'allò que s'ha fet en els diferents anys. Progressivament aquestes ordenances han incorporat algunes de les aportacions del Partit dels Socialistes i en aquesta proposta, en aquest primer esborrany, s'han incorporat algunes coses que ens sembla positiu. Nosaltres creiem que s'ha d'eliminar la taxa de clavegram, creiem que s'ha d'eliminar la taxa de clavegram, i encara hi ha algunes propostes que farem amb el primer torn de delegacions, per exemple, algunes vinculades a bonificacions o subvencions. I també hi ha un aspecte que crec que suposo que tots els partits polítics n'hem parlat, el concepte de tarifació social. La tarifació social va lligat més aviat a preus públics, perquè ens entenguem, imaginem preu públic de l'escola de música o fins i tot del gimnàs municipal. Nosaltres creiem que el nivell de renda ha de condicionar el preu que paguin els ciutadans.
Però treure la taxa de clavegram a la qual feia referència no es perd precisament un ingrés que permet després fer més polítiques socials?
Segurament, però com tots sabeu, la taxa clavegram ja va estar l'any passat i per altres motius no es va posar. La taxa clavegram, nosaltres vam presentar al·legacions l'any passat, les tornarem a presentar, sobre que hi hagi bonificacions en habitatges que no amb un nivell de renda més reduït. I per tant, sempre hem de treballar amb dues coses, amb el tema d'ingressos i despeses. El fet de que qualsevol grup de l'oposició no pugui fer cap despesa, no pugui fer cap proposta de despesa sense fer la d'ingrés, és lògic, però jo crec que els models són diferents.
Què li sembla la proposta d'augmentar les taxes i l'IBI un 3,5%, que és l'equivalent de l'IPC? Vostè considera que és una xifra ajustada, tenint en compte que la immensa majoria de la població no li pujaran el sou aquest 3,5% i que per tant perdrà poder adquisitiu?
Bé, és evident que hi haurà poder adquisitiu, però aquest no és el fet important. El fet important és que en els darrers anys l'IBI, la contribució urbana, l'impost de béns immobles, ha augmentat més d'un 50%. És el que us comentava del riu. S'ha de tenir una certa memòria. No estem parlant de les ordenances d'ara, sinó també les de l'any passat. Els augments de fa uns anys, que eren del 12 al 14%, Sant Cugat és una de les ciutats més cares impositivament de l'àrea metropolitana. O sigui, la més cara impositivament de l'àrea metropolitana. Allà hauríem de veure com estan els serveis. Avui farem, aquesta vegada, serà una pujada relativament moderada, que seria el cost de la vida, però no solament és aquesta, tenim totes les altres. Queden dos anys encara de reforma cadastral i, per tant, de l'IBI actualitzat. Jo crec que hi ha una cosa que s'ha de dir, home, no es pot pujar menys, perquè com que han hagut les diferents pujades en aquests 10 anys, les pujades automàtiques són aquestes. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'equip de govern, si bé ha de pujar aquest IPC, que es redueixi les taxes per altres costats, com per exemple la taxa clavegram.
Quin balanç fa d'aquesta bonificació que es vol introduir per a la taxa d'obertura de nous establiments a través del contracte de persones que siguin de Sant Cugat i que estiguin en el SOM? Van en la línia que vostè sempre ha demanat, que el SOM ha de ser un òrgan molt més actiu dintre del teixit econòmic de la ciutat?
Home, hi ha dues coses. Jo crec que hem de fer una cosa, com a polítics, hem de fer una cosa que és intentar no vendre massa motos. Jo crec que ho hem d'intentar. Per un costat, nosaltres creiem que el servei d'ocupació municipal ha de créixer molt més i ha de donar suport, bàsicament perquè hi ha més persones que estan a l'atur. Més persones a l'atur, més servei perquè persones puguin trobar feina. I sobretot en un context on el servei d'ocupació de Catalunya està en franc desmantellament, tant per el govern de l'Estat com el govern de la Generalitat. I aquesta és una mesura. El que passa és que tothom sap o haurien de saber que no es pot discriminar els ciutadans, per exemple, de la comarca en el lloc que neixen. Sí, aquells que estiguin inscrits en el servei d'ocupació municipal, però si algú que és de Rubí també hi entrarà, perquè si no tindrem una demanda i tindrem un contenciós, hi ha coses que no es poden fer. Nosaltres considerem que el fet de dotar-li el servei d'ocupació municipal de la font a partir de la qual es genera l'ocupació és molt important i que no solament vinguin des dels CTTs. Ara, situem-ho en el lloc que toca, que és aquest, no un altre.
Augura poc èxit, doncs, d'aquesta mesura?
Home, fins fa poc les empreses no tocaven excessivament el servei d'ocupació municipal perquè no hi havia un llistat efectiu. Clar, suposo que ha hagut una reducció de personal i tot plegat. La ZTT s'han de reduir el seu suport i hauria d'anar al servei d'ocupació municipal, per tant això també vol dir incrementar serveis. Si això queda en una mesura simplement propagandista, com passa molt sovint, no servirà per res. Si de veritat és una aposta clara, nosaltres li donarem suport.
Alguna proposta més des del PSC en matèria d'ocupació, que és la principal preocupació de la ciutadania?
Sí, la matèria d'ocupació o l'atur seria la principal segurament en temes de resposta ciutadana. Bé, jo crec que no cal dir que la indústria és una cosa dolenta, al contrari, crec que s'ha de fomentar la creació de generació d'ocupació lligada a una indústria verda. Per tant, mesures com la del CIT ens semblen interessants. Cal una millora dels polígons industrials i cal una generació activa d'ocupació d'empreses. Estan venint petites empreses i grans empreses, però molt des del punt de vista de seus corporatives. Crec que necessitem que s'estableixi també seus on hi hagi activitat industrial. I, evidentment, tenim diferents pors encara. Tenim la por de Delphi i cal que s'estableixi un marc clar de diàleg. En qualsevol cas, a part de l'acció absolutament propagandística, nosaltres demanem a l'equip de govern que es comprometi a cercar sòl industrial i a donar suport als industrials.
Parlem dels pressupostos, però des d'una altra perspectiva, des de la despesa de l'Ajuntament. Hi ha una preocupació sobre què passarà amb els serveis que ofereix el consistori i recentment vostès han tingut una reunió amb l'alcaldessa, el que es va anomenar cimera, no sé si finalment va ser una cimera com a tal, per parlar de quines han de ser les prioritats de Sant Cugat a l'hora de fer despesa, tenint en compte aquest context de menys ingressos. Per al PSC, quines han de ser les prioritats i sobretot si consideren que hi ha algun dels serveis que té ara l'Ajuntament que s'ha de retallar o fins i tot treure's de sobre?
Bé, primer hi ha un grau d'incertesa grandiós. En aquests moments, els diferents pressupostos, tant el de l'any 2012 com el del 2011, hi ha diferents ens supramunicipals, la Generalitat, per exemple, que no ha pagat allò que deu i que tu havies pressupostat, per exemple, en temes d'escoles bressol. Les subvencions que havien de venir de la Generalitat en molts casos no han vingut i per tant l'Ajuntament ha hagut de treure diners d'altres partides i posar-les en aquest. I tenim també un grau d'incertesa sobre les retallades del senyor Rajoy. No sé què passarà el proper divendres, si tindrem una altra retallada o l'afectació als ens locals. No sabem què és el que tindrem de pressupostos. I per tant s'ha de prioritzar. Però s'ha de prioritzar també amb caràcter polític. Nosaltres defensarem aquells serveis que allò que es diu l'estat del benestar. Nosaltres en cap cas donarem suport a una privatització de les escoles bressol o a la supressió de partides destinades a servei d'ocupació municipal o serveis socials o temes també sanitaris de suport a la infantesa. Jo crec que aquestes són línies vermelles clares i l'altra línia vermella clara, i la volem dir molt clarament, nosaltres defensarem els llocs de treball dels treballadors de l'Ajuntament. Perquè, clar, els treballadors de l'Ajuntament fan coses i aquestes coses són des d'àmbit de policia o de comunicació, com aquí, o en temes de serveis socials. Per tant, jo crec que és una de les coses que primer s'ha de defensar. Què trauríem per l'altre costat? Crec que cal un procés reorganitzatiu de les diferents àrees, tant el cartipàs polític com la del cartipàs directiu. Crec que s'ha de reduir clarament les partides destinades a propaganda diferent de comunicació, propaganda diferent d'informació, i per tant hem d'anar mirant aquestes situacions. Hi ha coses positives que està fent l'equip de govern i vull destacar-les, per exemple la reducció de despesa energètica. Hem de continuar per aquesta línia, perquè aquesta sí que és smart, entre cometes, sí que és ciutat intel·ligent. Fer un carrer que, segons el meu criteri, no està variant ni les arques municipals ni com funciona la manera que els ciutadans tirem endavant, ni massa res, això no és smart. Sí que és smart que tinguem llumenat amb LED que estalvia.
I ha fet una referència, té alguna mena d'intent de privatització per part de l'Ajuntament, d'alguns serveis, alguna onada que faci que aquests serveis ara de titularitat municipal passin a mans d'un privat? Perquè hi ha fet referència a privatització.
Jo no explicaré les reunions que hem tingut amb l'alcaldessa, els diferents portaveus.
Es dedueix això, des de fora.
Doncs es deu haver deduït. Jo crec que l'alcaldessa i l'equip de govern, i ens ho han dit, no estan per la privatització de l'escola bressol i també això s'ha de posar, però sí que poden haver-hi algunes actuacions. Nosaltres la col·laboració pública o privada l'entenem com a molt positiva. Ara, el traspàs dels serveis a determinats aspectes privats no l'entenem com a positiu. La reunió de l'altre dia va ser no va ser la primera reunió, va ser una reunió zero, una reunió on se'ns van informar de diferents aspectes, encara ens falta molta informació i per tant les bones comencen a partir d'ara, on hi haurà propostes. Nosaltres portàvem aquí dintre la proposta del PSC, no la vam treure perquè no era el moment i perquè se'ns va portar alguna informació, ja la posarem endavant.
Alguna proposta del PSC que pugui avançar en aquest sentit, doncs, tot i que ha fet un marc general?
Doncs et diré la mateixa que vaig apuntar a la reunió. Nosaltres creiem que s'ha de fer una revisió de l'IBI industrial, no en el sentit de pujar o no pujar l'IBI industrial, sinó de fer una revisió de com estan aquelles diferents parcel·les. En aquests 10 anys han hagut creixements i disminucions, però sobretot creixements d'algunes indústries, i creiem que la realitat s'ha de veure també reflectida en aquest padró, i això també vol dir més ingressos. I en altres ciutats que ho han fet han tingut molts més ingressos i creiem que és necessari.
Ha fet referència a la situació dels treballadors municipals, que veuen com l'aplicació del decret de Rajoy per part de l'Ajuntament els implica una pèrdua de sou i també d'ampliació de franges horàries. Què li diria un Sant Cugatenc que li digués: home, jo treballo al sector privat, jo també he vist com m'han reduït el sou i com haig de fer més hores per aconseguir el mateix sou o el mateix poder adquisitiu, que vegi que els funcionaris, entre cometes, insisteixo, ningú s'ho prengui malament, tenen una situació privilegiada?
En aquest moment tothom que té feina té una situació privilegiada. Tenim un atur absolutament importantíssim i les probabilitats de trobar feina en aquest moment són del 8,6%. Els treballadors municipals fan alguna cosa, oi? Els treballadors municipals doncs són assistents socials, són metges, són administratius, són persones de llicències, són persones que treballen a la ràdio, fan un servei, no estan per no fer-ne. Jo crec que tothom també hauria de saber que la majoria dels treballadors municipals no són funcionaris, per tant, allò que diem que tenen la feina garantida, molts són interins, un percentatge altíssim de la plantilla de l'Ajuntament és interina, i per tant amb les noves lleis del Partit Popular pot tenir també un risc. I també hi ha persones que tenen contractes a temps parcial, o contractes d'obra i servei. Jo els diria que els ens locals són aquells que tenen menys dèficit, primer està l'Estat i després la Generalitat, i que cal defensar els treballadors públics perquè són els que proveeixen i que igualen a tothom dels serveis públics. Jo crec que en alguns moments des de l'equip municipal s'han posat sobre la taula aspectes que diguem-ne que estan voltant la irresponsabilitat. No es poden dir determinades coses. No es pot dir que els treballadors volen cobrar més i treballar menys. No es pot dir això. No es pot posar el sac a tothom si algun treballador ha fet alguna cosa que no és adequada i que mereix un expedient disciplinari. No són tots. Deu ser un, deu ser dos o deu ser tres. I per tant tothom reclama les seves situacions. Nosaltres no hi entrarem en temes excessius de gestió municipal, però crec que en aquest moment cal dir-ho, i avui ho dic a la meva columna, dic: home, hi ha un tema de respecte amb els treballadors municipals per part del govern municipal, demanem respecte. I a partir d'aquí doncs és evident que l'administració no podrà créixer més en aquests moments, haurem de fer més amb menys, o fins i tot parlant de privatització. Imagina't que tens Cugat.cat, quina és la lògica? Què hauríem de privatitzar? Que tens a un ens privat? No, home, aquí també fem una funció, o feu una funció, o feu una funció, que aquest també s'ha de defensar. És molt fàcil dir, doncs ara ens comencem a carregar els diferents serveis, aquells que no siguin essencials, i comencem per tots. Però és que clar, i el servei que fan aquelles persones, que on quedarà? Doncs que ho han de defensar. Arribarà un moment que si el govern de l'Estat de sobte diu que ens treu el 50%, la Generalitat no ens paga mai res, haurem de prendre mesures necessàries i dràstiques. Però, home, planifiquem un temps.
Repassem algunes de les propostes que ha fet últimament el PSC en diverses rodes de premsa i contactes amb els mitjans. Vostès demanen a l'equip de govern que iniciï un procés de participació ciutadana sobre els pressupostos i que això es pugui ampliar també en altres qüestions de la ciutat. Com s'hauria de fer aquest procés de participació ciutadana? A través d'internet, a través de processos participatius oberts, en trobades amb la gent? Quina seria la visualització d'aquesta proposta?
Jo crec que fins ara Convergència i Unió ha tingut una certa al·lèrgia a la participació ciutadana. Veig que darrerament sembla que hi ha un petit principi de home, com a mínim escoltar. Tenim diferents marcs, tenim els consells de barri, que són aquells plens, els plens municipals fets als barris, on vam aprovar una moció institucional, la proposta del Partit dels Socialistes, d'Iniciativa també, i de la CUP, que el que deia és que, home, perquè la gent vagi a un consell de barri i pugui explicar doncs allò que vulgui dir, que els contenidors estan bruts o el que sigui, home, bé, s'haurà d'assabentar que es fa aquesta reunió. Demanem informació per part del govern. Sabeu que tenim diferents mitjans, entre ells aquests, el mitjà públic, i també contractacions de pàgines en mitjans privats per anunciar-ho. I per altres costats, l'Ajuntament per què no pot consultar els ciutadans aquella part del pressupost que s'estimi, en què es pot gastar, en quin carrer es pot asfaltar i en què no? Per què no ho podem fer? Per tant, nosaltres el que demanem és que ampliïn el ventall, que surti el ventall solament de l'equip de govern i del ple. A nosaltres tampoc no és que ens consultin massa les coses com sigui, però sí que podem fer propostes amb mocions i, per tant, que la ciutadania pugui decidir. Hi ha mesures que s'han fet en diferents ajuntaments. No passa res perquè la ciutadania pugui decidir alguna cosa, encara que sigui petita. I això és el que volem. A vegades la democràcia presencial, entre cometes, pot ser dificultosa, per tant també podem fer algun altre tipus d'enquestes o de consultes. Esperem que algun dia la llei de consultes populars de la Generalitat, que no s'ha fet en aquest mandat, també arribi, per tant podem fer-ho.
Un pla local per implantar la biomassa com a nou sistema energètic en els equipaments municipals. Una altra proposta...
Sí, mira, la primera moció, la primera proposta de democràcia digital, jo crec que, i hem parlat amb el regidor de participació, crec que també hi ha pensat en aquesta línia, crec que és positiva. La de biomassa serà una moció que també tindrà el suport de la majoria dels grups, o de tots els grups. És cert que ja s'han fet algunes experiències, de fet tenim dues petites centrals de biomassa a Sant Cugat, i el que volem fer és ampliar-ho. Recordeu, tirem cap enrere les ventades i les nevades de fa poc, moltes tones de fusta que van caure, i com venien empreses d'Itàlia, se les emportaven en vaixell, se les emportaven a Itàlia i feien pallet, que és allò per cremar. Doncs nosaltres creiem que aquest és un recurs i l'hem d'aprofitar. I el que hem de fer és intentar fer un pas endavant, gestionar-ho, i tenim una planta de compostatge que en aquest moment és gestionada per l'àrea metropolitana, i per tant tirar endavant allò que li diem economia verda. Sé que en aquest moment les inversions són molt dificultoses. Això no és una inversió molt gran, i el que demanem és que es faci gradualment. Jo crec que Sant Cugat i els santcugatencs la cosa verda, l'economia verda, ens importa molt, i l'ecologisme, i entenem que també hem de donar passos endavant, no solament fer anuncis i banderoles.
Ara començarà el procés de participació ciutadana per debatre el pla de mobilitat. Hem explicat quines són les característiques que s'aporta perquè debati la ciutadania, i una de les més polèmiques és la inclusió de la prolongació del carrer Llaceres per ser aquesta ronda sud que tanqui la circulació a la ciutat. Ahir la CUP i el PSC, la CUP i Iniciativa van comentar que si hi havia aquesta proposta dintre del pla no hi donarien suport. Vostès, si s'inclou aquesta prolongació del carrer Llaceres, donaran suport al pla de mobilitat?
Home, per començar, quin any estem? 2012, oi? És normal que Sant Cugat tingui un pla de mobilitat l'any 2012? Després d'haver fet un creixement, l'any 87 teníem, si no recordo malament, 35.000 habitants, fins als 85.000. Ara aprovem el pla de mobilitat? A algú no li sembla tirant a surrealista? Mira, amb això comparteixo el semàfor que va fer el diari de Sant Cugat. No és normal que un ajuntament no planifiqui les àrees de mobilitat i ho faci quan la ciutat està ja acabada, però benvingut sigui. El tema de la perllongació d'aquests de Llaceres, altrament dit Ronda Sud, perquè això és com el tema del copagament i dir-li etiquet moderador, és el mateix. Nosaltres ja sabeu que el ple municipal vam votar en contra de que la Ronda Sud traspassés la Riera i per tant que entrés dintre de l'àmbit de Torre Negra. Cal veure exactament per on passarà aquesta situació, hem de parlar i ens han de trobar les dades, però de moment veiem un perill important al voltant d'aquest tros de via. Sé que ens diran que estarà dibuixat i no hi passarà ningú i no es farà, però això és el que passa sempre. També està dibuixat en el que es va aprovar a Torre Negra, i també estem pendents de la reforma de l'actual PGM, crec que es deia el PEDUM, i la possible conversió del que diem Ronda Sud, la possible conversió del vial d'enllaç en Ronda Sud. Hi ha temes que ens espanten i que volem tenir tota la informació controlada. Jo crec que no és la millor manera d'arribar al consens sobre aquest tema.
Ens queden 5 minuts, molt breument, trauré diversos temes, li demano una valoració molt breu.
Sí.
Sobre la sala de concerts, finalment obrirà les portes aquest novembre i se n'encarregarà de la seva gestió una empresa privada. Quina valoració fan des del PSC?
Doncs la sala de concerts és igual que la discoteca als avions. Hem fet el mateix, hem cedit un terreny municipal i hem muntat una discoteca. No hi haurà bucs d'assaig. Per tant, l'acció del govern ha traït allò que va aprovar el propi ple municipal, i jo crec que ha traït els grups de la ciutat.
Pel que fa a habitatge municipal, des de Promusa, alguna proposta del PSC per intentar adequar la tasca d'aquesta empresa local al context econòmic, amb les dificultats que suposa ara tirar endavant promocions?
La primera, que Promusa es dediqui a fer habitatge i a gestionar-lo, no a fer ni carrers ni a fer centres comercials com a Mirasol. La segona, que no esdevingui allò que fa l'Ajuntament de Sant Cugat per netejar els seus deutes, o sigui, que no faci de banc de l'Ajuntament. I el tercer, aquelles propostes que llança l'alcaldessa, que les compleixin. Es va parlar a bombo i platret que s'establirien també acords amb bancs i promotores immobiliàries per tal que aquests pisos passessin a formar part del patrimoni local d'habitatge d'una manera o una altra, de lloguer. On està? No està. Nosaltres el que demanem és que també s'ampliï la base de negociació, per exemple, en cooperatives sindicals o d'altres tipus d'empreses.
Què pot fer el PSC a Valldoreix i quines propostes aporta, malgrat que a la Junta de Veïns no hi té cap representant després de les eleccions.
Com tu dius, el PSC no té representants a la Junta de Veïns. En aquests moments, Valldoreix no té un govern autònom, té un delegat del govern, té una delegació del govern de l'Ajuntament de Sant Cugat, i per tant s'està aturant tota la situació. Jo crec que el Valldoreix ha de decidir el seu futur, ha de decidir el seu futur i ha de voler saber si volen ser una delegació del govern com en aquests moments o volen tirar com fa uns anys amb un projecte identitari propi però també amb un marc d'actuació de decisió pròpia. En aquests moments tocarà negociar els convenis competencials i econòmics i nosaltres estarem amb la gent de Valldoreix.
Àrea d'esports.
Bé, aquesta és una de les àrees paradigmàtiques. El desgavell és excepcional entre les diferències de criteri i les declaracions de l'alcaldessa, que suposadament és la responsable de l'àrea d'esports, i el tinent d'alcalde, el regidor, perdó. I, creiem que està sobrevalorada l'àrea directiva. Nosaltres considerem que hi ha coses molt importants. Per què no els hi deixem a les entitats que gestionin, per exemple, els bars? Per què no ho fem? Per què no deixem a determinades entitats que també puguin fer publicitat? No demanem que hi hagin ingressos per part de les entitats, mirem també d'ajudar per aquí. Hi ha qüestions surrealistes, estem aprovant concessions però prova forçosa perquè no hem realitzat la feina abans, amb tantes persones treballant perquè no les fem. Espero que aquesta vegada ho puguem realitzar abans que s'acabi un altre cop la situació. Sabeu els que sou els que esteu en el gimnàs municipal, home, que és més car que molts privats, alguna cosa està passant. I aquells que volen fer piscina, sabeu que no podeu anar al parc central, perquè està tancada la piscina al mes d'hivern. Home, jo crec que l'àrea d'esports és per analitzar-la.
Per tancar ja l'entrevista, vostè voldria repetir com a candidat del PSC a les properes eleccions municipals?
Bé, això no és cap novetat, ja he dit que sí. Ja ho he dit en diferents ocasions, jo crec que el suport, jo demanaré el suport quan toqui als afiliats de la nostra agrupació. Creiem que el nostre projecte de transformació està situat en un moment complicat pel Partit dels Socialistes, no cal negar-ho, però el suport que vam tenir en el seu moment entenem que és un camí a mig termini.
Doncs Ferran Villasenyor, portaveu del PSC, moltíssimes gràcies per haver vingut a cua.cat a fer aquest repàs de l'actualitat municipal. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I a tots vostès els recordem que demà continuarem amb aquest cicle d'entrevistes. Serà el torn del Partit Popular amb el seu portaveu, Jordi Carreras. Molt bon dia.
Protagonistas.